bad news for the English game.
We're not creative enough, and we're not positive enough.
It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming.
We'll go on getting back, Aquesta és la música de l'Isaac Vilalta, sí, perquè és la de futbol internacional. De seguida analitzarem com anem la jornada, però tornem al Sardinero perquè el Racing està intensificant el seu atac, Xavi Palau.
I posa, i de quina manera setja sobre la porteria d'Iker Casillas, provocant dos corners consecutius llançats enverinats per part de Pedro Munitis. Som al 37 de la segona part, 8 més el que vulgui descomptar Torienzo Álvarez. Hi ha hagut canvis, un obligat al Madrid per la lesió de l'argentí Higuaín. Ha sortit al terreny de joc en José Antonio Reyes, també Portugal, molt a banqueta del seu equip. Ha entrat al terreny de joc Felipe Melo, substituint Colsa. Queden 7 i mig perquè s'acabi aquest partit. De moment, empat a 1 aquí al Sardinero.
Doncs de seguida tornarem al Sardinero per viure en directe els últims minuts d'aquest Racing Real Madrid. Ja podem saludar l'Isaac Vilalta. Isaac, bona nit.
Hola, bona nit.
Aquesta tarda s'ha jugat la primera semifinal de la Copa Anglesa.
Era una de les cites més destacades d'aquest dissabte. Ja tenim el primer finalista, no hi ha hagut sorpreses, no hi haurà replay. El Manchester jugarà la final de la Copa. Ha guanyat, ha golejat al camp de Watford 1-4, amb dos gols de Wayne Rooney, un de Cristiano Ronaldo i un de Richardson. El Manchester que jugarà aquesta final i, per tant, que encara aspira al triplet. És, de moment, líder de la Premier League. Està a les semifinals de la Lliga de Campions i de moment ja està a la final de la Cup. Qui li pot fer sombra? Doncs el Chelsea de Mourinho. Demà juga l'altra semifinal, Blackburn-Chelsea, i el Chelsea que aspira als 4 títols. Ja va guanyar la Carling i com el Manchester encara li queda la Lliga, la Cup i la Lliga de Campions. Per cert, és notícia de José Mourinho. Com no, com sempre el tècnic portuguès és notícia, ha assegurat a la BBC que li agradaria continuar entrenant al Chelsea, però que ningú del club li ha assegurat encara aquesta possibilitat, deixant portes obertes i, com sempre, ocupant portades de diaris.
Això vol dir que no ha parlat amb Abramovic encara.
No, ell sí que té... Amb Abramovic és força evident, força... Sí, sí, força conegut
que estan
enfrontats, però amb Peter Kenyon, el director general del club, sí que Mourinho hi manté molt bona relació. Kenyon vol que Mourinho es quedi. Veurem qui guanya la lluita interna dins el club, si Kenyon, que és l'home de futbol, o Abramovic, que és l'amo, que és l'home dels diners.
Doncs això pel que fa a la Cup. Avui també hi ha hagut jornada de la Premier League.
Encara a Anglaterra, amb un partit molt interessant, el que hi havia en joc, moltes de les opcions d'aconseguir la quarta posició, importantíssim perquè és l'última que dona accés a jugar la Lliga de Campions la temporada que ve. Se la jugaven l'Arsenal i el Bolton. El partit es jugava a l'Emirates Stadium i l'Arsenal que ha guanyat 2-1 amb gols de Rosicky, el migcampista txec, i Cesc Fàbregas, el català. Això vol dir que l'Arsenal es consolida la quarta posició, ara amb 5 punts més que el Bolton, i encara té un partit menys l'Arsenal, és a dir que pràcticament s'assegura la Lliga de Campions per la temporada que ve. Per cert, el partit l'ha inaugurat el marcador Nicolás Anelka, jugador del Bolton, on també juga Ivan Campo, però després l'Arsenal ha pogut tirar el marcador. També avui a la Premier, Manchester City 0, Liverpool 0, el Liverpool és tercer, i duels d'equips de la part baixa, el Fulham, que estrenava entrenador, l'irlandès Sánchez ha caigut al camp del Reading per 1-0, i el West Ham, que tenia avui una oportunitat immillorable per seguir escalant posicions, ha caigut al camp del Sheffield. Sheffield 3, West Ham 0, per tant el West Ham es queda a la part baixa. El Sheffield, que amb aquest marcador, amb aquests 3 punts, s'escapa de la part baixa i té moltes opcions de mantenir-se a la Premier League.
Això pel que fa a Anglaterra, l'Alemanya, la Bundesliga, haurem d'esperar demà per veure què fa el rival de l'Espanyol a la UEFA.
El Werder Bremen, que juga demà al camp del Borussia Dortmund amb la intenció de guanyar i tornar a situar-se 2 punts del líder, que és el Schalke, que avui ha golejat al camp del Mainz. El Schalke es consolida com a líder, avui amb un gran gol de vaselina del brasiler Lincoln. També han marcat Kurangi i Asamoah, els davanters, els homes gol del Schalke. El Schalke que es manté líder de la Bundesliga, ara per davant de l'Stuttgart, que ha guanyat 2-1 al Hannover en un mal partit, però l'Stuttgart que ha aconseguit els 3 punts, que és el més important. Si demà guanya el Werder Bremen, recuperarà la segona posició a 2 punts del Schalke. També demà ha de guanyar el seu partit el Bayern de Munic, juga a casa contra el Bayern Leverkusen, i el Bayern de Munic, si guanya, serà quart, no recuperarà cap posició, però almenys no s'allunyarà de les primeres posicions, que ja és important perquè a Alemanya els 3 primers són els que es classifiquen per la Champions.
A Itàlia avui ben poca cosa, els plats forts es jugaran demà.
Demà juga, per exemple, el líder, l'Inter, que rep el Giuseppe Meazza al Palerm en el partit que tanca la jornada, el més interessant de la jornada. La Roma juga a casa contra la Sampdoria, la Lazio visita el camp de l'Ascoli, i el Milan visita al camp del Messina, per tant els resultats més interessants els viurem demà.
A Holanda, el PSV que manté el lideratge.
Li ha costat perquè l'equip de Koeman havia de recuperar el lideratge, ahir li va prendre l'Ajax i avui el PSV ha superat la pressió i ha guanyat el 22-0 amb dos gols del davanter peruà Jefferson Farfán. Demà juga l'AZ Alkmaar, és l'altre equip de la part alta, estarem atents a veure què fa l'equip de Van Gaal i a més destacar que Escòcia i el Celtic avui ha jugat, però no partit de Lliga, també partit de la CAP, s'ha classificat per la final de la CAP i això vol dir que s'acosta el doblet, té la Lliga a tocar i si guanya Lliga i Copa, Lliga i CAP, seria el tercer doblet en la història de l'equip catòlic de Glasgow.
I demà pendents, no, de Romario.
No.
Romario farà el gol 1000.
Haurem d'esperar fins al maig.
T'imagines que no el fa mai?
Calla.
T'imagines que es quedés amb 999 gols, que no l'arribes a fer mai?
No, a més, és espectacular perquè el Vasco han destituït el seu entrenador, Renato Gaúcho, perquè s'havia enfrontat precisament a Romario perquè deia que estava massa pendent de marcar el seu gol número 1000. Romario està enfrontat a mig equip, la primera víctima és l'entrenador.
Hem d'anar al camp del Santander perquè hi ha expulsió al Real Madrid, Xavi Palau.
Sí, se n'anava Ivan Helguera, l'àrbitre Turienzo Álvarez li ha ensenyat una groga per una entrada sobre Munitis, però esclar, Helguera, que ha volgut marxar abans que Turienzo se'n donés compte, Raúl, que havia estat substituït abans, l'ha fet entrar novament al terreny de joc, a veure si doncs l'àrbitre no se n'en recorda, però esclar, la groga que ja havia vist el Càntabra, la segona que veu Ivan Helguera, i per tant el Madrid, que jugarà aquests últims minuts, 3 més l'afegit, amb 10 jugadors, expulsat per doble targeta groga Ivan Helguera.
La vermella directa, perquè li ha anat d'un pèl que no li fa la cara nova al jugador del Racing.
La puntada del cap de Munitis, déu-n'hi-do.
Un canvi abans d'aquesta acció, ha marxat al terreny de joc Raúl, ha entrat Guti, que s'ha col·locat també al braçal de capità, i ara veiem el tercer i últim canvi que fa Capello, ja en la recta final d'aquest partit. Se'n va el brasiler Rubinho i entrarà amb el 24 a l'esquena Mejía. Som al 43, ara sí, clavats d'aquesta segona part. 2 més l'afegit, falten a Santander. De moment, empat a 1, Racing Madrid.
Doncs de seguida tornem a Santander per viure en directe al final del partit. Estàvem amb l'Isaac Vilalta, que ens explicava sí, que demà que pendents del Gran Clàssic.
Ara veiem la duresa aquesta a Santander, demà a veure què passa a l'Argentina.
I tant, perquè demà hi ha...
Penal favorable al Racing.
Doncs som-hi, vinga.
Penal favorable al Racing, l'empenta sobre Sijic... Turienzo, que inicialment m'havia semblat que indicava corna, crec que ha rectificat i amb la mà indicat als 11 metres. Ajudeu-me amb la repetició, però jo diria que Turienzo inicialment no ha assenyalat el penal, però després, davant la insistència de la reclamació dels jugadors del Racing i també del públic, ha canviat la direcció de la seva mà i ha indicat el punt de penal. Ara reclamen els jugadors del Real Madrid, veiem... L'acció d'aquest penal, l'empenta sobre Sijic, l'abraça a Rubén, l'abraça en altres companys, sí, hi haurà penal...
I és el penal dels Teletubbies, podríem dir, perquè l'abraçada que li ha de fer Can Navarro a Sijic perquè no sí. pugui arribar a la pilota és un penal
jo,
clar.
Jo, sincerament, si em permeteu, dels dos penals que ha xiulat Turienzo contra el Madrid...
Aquest vaja, és el més clar.
Diria que... no sé què dir-te, Oriol,
Aquest, si un dels dos penals és clar, és aquest.
Potser aquest,
el
potser
primer...
aquest seria menys... És a dir, el primer seria menys penal, no?
No, el primer no era penal.
Però no ho era. El primer no era...
I el que està clar, Xavi, és que de seguida assenyala penal perquè l'àrbitre en una repetició es veu que està mirant contínuament com se
doncs
la juguen
Cannavaro.
Doncs
atenció perquè xiula Turienzo, Garay novament, l'especialista cap a la pilota, el xuta Garay, gol! Gol del Racing! Capgira el marcador l'equip càntabra i qui ho hauria de dir? Abans Quico Sanchís ho havia explicat, avui hem de parlar d'un protagonista, aquest exjugador de Newell's Old Boys, Ezequiel Garay, 20 anyets té el nen... I dos gols al Sarró, dos gols de penal, que donaran la victòria al Racing. Al Madrid, que se les prometia felices amb el gol de Raúl, l'empat de Garay de penal, i novament de penal, tot i que injust probablement, el Racing s'endurà la victòria amb aquest segon gol que ha fet Garay. Ara som al 45 clavat d'aquesta segona part, ha marcat el Racing, explota el nuevo Sardinero... Racing 2, tots dos de Garay, Madrid 1.
I ja tenim la polèmica encesa al llarg de tota la setmana a Madrid, perquè hem vist ara Fabio Capello amb el quart àrbitre, déu-n'hi-do com estava protestant, i dels dos penals, vaja, el primer penal que s'ha xiulat a favor del Racing, doncs...
El que no... li ha fet Scaloni, per mi no ho era,
Doncs no ho era, perquè Scaloni Diarra li treu la pilota netament. En aquest, discutible.
Discutible
perquè
mínim,
Can Navarro el que fa és aquells penals televisius doncs, que moltes vegades no s'acaben xiulant.
Això, però discutible, però es pot pitar.
Sí, esclar, es pot xiular. Jo m'havia semblat, per això m'ha... d'alguna manera, doncs, desconcertat Turienzo, perquè m'havia semblat que inicialment no xiulava el penal i després, doncs, ha canviat la direcció de la seva mà, indicava el corna, però ha indicat els 11 metres. Almenys això visualment és el que des de la meva posició m'havia semblat.
Doncs al moment desfeta del Real Madrid, ens quedem a Santander per viure en directe els últims minuts del partit.
Doncs ja passa un minut i mig, reclama un nou canvi al Racing, ara la contra, atenció Felipe Melo, l'acompanya Sijic, se'n va encara Felipe Melo, pilota pel gegant Sijic, a l'interior de l'àrea, ha pogut treure el pit Diarra, encara tot sol al Racing, l'ha enviat als núvols Felipe Melo, era posició correcta, però el llançament per sobre el travesser de la porteria d'Iker Casillas, el partit està absolutament trencat, i qui ho hauria de dir? El Racing de Santander, que perdia aquell gol de Raúl, li ha costat moltíssim novament entrar al partit, però amb aquestes dues accions puntuals, el penal primer Scaloni, de Diarra sobre Scaloni, i aquest segon que li han fet a Sijic, l'empenta que Turienzo Álvarez ha indicat com a penal, i ara ja perdent tot el temps del món, Miguel Ángel Portugal, que fa el tercer i últim canvi, se'n va el blanenc Òscar Serrano, aclamat pel públic. Ell també respon amb aplaudiments l'entrega dels seus aficionats. Juanjo, amb el dorsal 7, entrarà ja per disputar aquests últims instants. Probablement on no s'hi jugarà res, perquè el Madrid veurà com avui perd l'opció de ser líder, tot i que de manera provisional, en aquest partit aquí a Santander. Som ja al 47 i mig de la segona part. Pilota serà pel Madrid, xiula falta Turienzo Álvarez, no es mou ningú de les seves graderies.
Tu diràs.
Tothom ple, tots drets seguint aquest partit, intensíssim el públic de Santander, que està xalant com mai amb el seu equip, i és que ja els hi tocava, eh? Després de tants anys de patiment, es veuen amb 47 punts ara mateix, 47 punts, empatat amb el Saragossa, ja en zona europea, i escolta, esperar que el que passa demà en aquesta posició de privilegi que té l'equip càntabre, després, repeteixo, de molts anys de jugar amb el descens, de tenir temporades realment molt irregulars. Hi ha hagut ara una targeta groga per Munitis, per perdre temps, pot ser l'última acció del partit, la falta pel Madrid, ha pogut treure la defensa, pilota per Munitis, atenció que se'n va el petit Munitis, l'entrada duríssima, duríssima! Quina entrada, crec que està el Mejía, que veurà la groga i podria ser, vaja, taronja tirant a vermella, eh?
Sí.
Doncs mira, no m'equivoco.
Vermella.
Vermella per Mejía i al carrer. I atenció que Iker Casillas se'n va directe cap a l'àrbitre. On va Casillas?
Déu-n'hi-do quina setmana hi haurà a Madrid,
sí,
eh, Xavi?
Sí, sí, sí.
Com ha canviat la decoració. Déu-n'hi-do, eh? Quin final de partit. Quin final del partit. Amb aquesta expulsió de Mejía. Abans ja havia vist el camí dels vestidors Ivan Helguera. Els jugadors del Madrid estan empipadíssims. Veig Ruth van Nistelrooy.
Doncs mira, Xavi, Mejía no jugarà contra la València la setmana que ve al Santiago Bernabéu, Helguera tampoc. I com vagin veient targetes, veurem quan...
Ara Guti acaba de veure una de groga, també. Eh?
Guti, que havia sortit fa uns minuts, això sí que li va a les tanganes a Guti. A tot on hi pot haver-hi, doncs, problemes, i és Guti. I ara, doncs, el porter del Santander, el porter del Racing, Toño, que encomana aquesta felicitat dels jugadors al públic. Quin final de partit, Capello immòbil a la seva posició, al seu costat, a uns metres, amb un altre posat, Miguel Ángel Portugal, que completarà un partit extraordinari, no a nivell tècnic, perquè el partit no ha estat molt bo, però sí resolutiu, perquè el Racing sumarà la victòria després d'anar per darrere en aquest partit contra el Madrid. Ja passen 5 minuts ara del partit final, ara mateix, Turienzo Álvarez aixeca els braços, explota el Racing, explota el públic, ha guanyat l'equip càntabre, el Madrid continuarà tercer amb 54 punts, com deia, el Racing fa un salt importantíssim a la classificació, era fins ara 8è, amb 47 pujarà posicions a l'espera del que passi demà a la jornada 30 d'aquesta primera divisió. Déu-n'hi-do el tastet que hem tingut avui amb aquest gran partit que hem vist, com a mínim intensíssim, ple d'emoció, amb un final, amb els 3 punts que es queden a Santander. Racing 2, tots dos de penal, tots dos de Garay, Madrid 1, gol de Raúl.
Doncs mantenim les línies obertes amb Santander, perquè el Xavi Palau anirà a la roda de premsa i veurem quina serà la reacció de Fabio Capello després que ha vist com li assenyalaven dos penals al Real Madrid. Xavi, fins ara, gràcies.
Atenció, perquè Capello se'n va a l'àrbitre, no estàvem acostumats a això.
Sí.
I ara veiem com Raúl és qui es fa fora Capello, eh? Hem vist Raúl qui feia fora Capello quan acostuma a ser al revés, no? Els entrenadors que van a posar pau però déu-n'hi-do com estarà Capello, ara mateix ho podrem anar a comprovar.
Bueno, segurament ho sentirem a la roda de premsa, però a mi em fa la sensació que això és més de cara a la galeria que una altra cosa, Xavi, i si no ja en parlarem de tot això, perquè la veritat és que el protagonista absolut del partit ha estat Garay, sí, sí. I home, es pot queixar d'alguna cosa Capello, però els altres també es podrien queixar d'alguna altra, vull dir que jo crec que és més de cara a la galeria. L'escoltarem ara d'aquí una estoneta.
Doncs vinga, canvio la posició.
Fins ara, Xavi.
Fins ara.
Recuperem la dinàmica del futbol internacional i abans de parlar d'Argentina, deixeu-me dir una cosa, i és que si aquest gol de Romario ha d'arribar al maig, tenim temps, Oriol, per repassar tot el currículum de Romario, potser el trobem. I no cal que el marqui, tu, ja el tindríem.
Sí, home, sí, no, és igual, si li troben, perquè ja li va trobar una història del Brasil i n'hi va trobar tres, i ell va dir que no comptaven, ell vol la festa.
I tant.
Vol la festa.
Doncs estarem pendents, ho haurem de plaçar 15 dies, 3 setmanes, fins al mes de maig, reposem de Romario, però hi ha un altre personatge que demà, si les coses van com han d'anar,
no,
és a dir, que
no hi hauria de ser.
Per la de la seva salut, doncs no podrà ser la Bombonera.
Segons diuen els metges, Maradona no hauria de ser demà la Bombonera, continua ingressat, està estable, millorat, però les proves que li han fet recomanen que es quedi a l'hospital. Veurem si fa bondat o no. Ell ja va avisar que ni que fos amb ambulància aniria a la Bombonera, on té una de les llotges privades, però bé, amb la salut no s'hi juga, però en qualsevol cas és Maradona, que ja està acostumats a qualsevol cosa. En l'aspecte esportiu, partidàs a la Bombonera, Boca-River, el gran clàssico, un dels esdeveniments esportius ja no només del futbol, sinó de l'esport en general, que diuen que no es pot perdre qualsevol aficionat a l'esport. Boca és líder del Clausura, té un partit més, això sí, que els perseguidors. River, de moment, és quart a 6 punts de Boca. A més a més, tots dos estan a la part alta de la classificació. Partit interessant, i si el d'avui el Sardinero ha estat intens, hi podria jugar el que volguéssiu, que demà a la Bombonera segurament ho serà més, encara.
Doncs ho veurem demà. Isaac Vilalta, gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Adéu.